avui a l'Ofici de Viure, les bases del ioga. Fer ioga s'ha convertit en una activitat força normal a la vida moderna? Naturalment parlem de fer ioga en el sentit que ho viuen moltes persones, amb postures sanes, estiraments, com una pràctica. Però avui volem anar al fons d'aquesta pràctica. El monjo i mestre hinduista Swami Satyananda Sarasvati, que avui ens acompanya, ens diu: un fenomen recent i cada vegada més estès són les formacions massives de professors de ioga. El ioga no és una cosa que es pugui ensenyar amb pressa, ni en poc temps, ni tan sols a tothom, diu el nostre convidat d'avui. Requereix determinades qualificacions i, sense cap dubte, una certa intensitat i foc interior. El periodista especialitzat en ioga, Naren Herrero, el qual sentirem ara mateix, diu que definir el ioga amb majúscules pot ser complex i llarg, tot i que a nivell descriptiu se sol dir que és una ciència. Aquesta definició del ioga com a ciència pot sonar a frase feta, especialment en una societat moderna que es basa en el paradigma materialista i considera com únic vàlid el coneixement científic basat en criteris objectivables i mesurables. En aquest context, diu Naren Herrero, una disciplina que investiga l'essència transcendental de l'ésser humà resulta pel cap baix sospitosa. Podem sospitar, doncs, que el ioga en estat pur continua existint, diu Swami Satyananda, que potser no en parlen a les revistes New Age i potser tampoc el trobarem als webs ni a Facebook o Instagram. Pot ser que no li calgui publicitat, diu el nostre convidat d'avui, ni crear alguna cosa original, i que cap famós s'hi faci milionari amb aquest ioga. Però, continua Swami, és possible que ara mateix en un petit ashram o en un lloc retirat, un mestre savi, després d'haver provat durant força temps el seu deixeble que fa una vida ascètica dedicada a la contemplació i a la pràctica iògica, l'iniciï en el ioga i l'ensenyi amb cura. I és possible que aquest mateix deixeble, qui d'aquí un temps, continuï ensenyant de manera silenciosa d'altres persones que tinguin el foc necessari per viure en l'ascesi i la contemplació, continuant així com una successió quasi eterna d'ensenyança. Quines són les bases del ioga? De què estem parlant, segons el nostre convidat d'avui, tot un referent, monjo, mestre hinduista, Swami Satyananda Sarasvati? De què estem parlant quan parlem de ioga?
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hari Om. Mi nombre es Naren Herrero, soy profesor de yoga y escritor especializado en temas de yoga, hinduismo y espiritualidad. Y es siempre un honor estar relacionado con Swami Satyananda Sarasvati. Y ante la pregunta de qué es un yogi y cuáles son las condiciones que lo caracterizan, puedo decir que yogi es realmente un título o una etiqueta que en la India se le da a una persona que ha llegado a un estado determinado. Por tanto, la mayoría de personas, incluyéndome, somos aspirantes a yogi en todo caso. Y lo que caracterizaría a un yogi consumado, perfeccionado, establecido en yoga, tiene que ver con la capacidad de mantener la atención de forma permanente en aquello que es real, en aquello que es verdadero. Por tanto, un yogi no es alguien que practica posturas dos veces por semana o que utiliza a lo mejor una esterilla, una cierta dieta o un cierto peinado. Estos son detalles periféricos. Lo que caracteriza al yogi es la capacidad de tener su atención 100% en aquello que es permanente y no dispersada o fragmentada en todo el murmullo intrascendente o banal que trae las ilusiones de la mente, digamos.
avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Swami Satyananda Sarasvati, presentant les bases del ioga que ha publicat Kairos. Swami, benvingut. Gràcies per retornar a casa.
Hola, Gaspar, sempre una joia estar aquí amb tu i en aquest programa.
Igualment, acollir-vos, acollir-te, presentant un llibre, jo crec que necessari per les moltes persones que practiquen ioga en aquests moments. Altres vegades ho hem comentat en aquest programa. Per sort, el ioga està de moda, no? Ara, més enllà de la moda, què quedarà, no? I fins a quin punt les moltes persones que, com ens deia Naren Herrero, doncs, poden anar un cop, dos cops per setmana a practicar ioga, s'estan amarant realment de l'essència del ioga. La primera pregunta, per tant, és obligada. S'està banalitzant el ioga?
Francament, sí. S'està banalitzant, s'està comercialitzant, s'està apartant de la seva arrel, s'està convertint en una gimnàstica, el qual no vol dir que aquesta gimnàstica no sigui saludable, agradable, positiva, però si anem a les arrels del ioga, el ioga està fet per portar-nos un canvi de consciència, una transformació interior, una elevació de la nostra ment, una cessació dels pensaments per viure en un altre estat, en una altra condició. Si les postures no porten això, algo falta. I això és el que cal indagar.
Està en contra de les formacions massives i ràpides de professors de ioga?
Jo?
Sí, m'ha semblat deduir-ho d'un dels textos.
No estic en contra, intento no estar en contra de res, però no crec que sigui el més adequat o harmoniós amb el que és el ioga. El fet d'haver fet un curs de 3 mesos o d'un any no vol dir que aquesta persona tingui la capacitat d'haver integrat el ioga. El ioga no és el curs que has fet, és fins a quin punt ho has integrat. I el problema és que aquesta persona que ha fet el curs de 3 mesos, que li ha costat uns bons diners, o un any, llavors ja és professor. Llavors comença a ensenyar. I per sostenir el seu centre, és possible que amb les classes no en tingui prou i que s'inventi un altre curs de ioga. I llavors l'ensenyament es va quedant cada cop més reduït, i això ho puc observar. Hi ha professors de ioga que inclús hi ha ames i n'hi ames, que són aquests petits deures del iogui, se li fan estranyes, no? Llavors, el ioga, sí, està a un nivell, amb bastantes excepcions, afortunadament, molt comercialitzat i a nivell de gimnàs.
Pot ser, veient el got mig ple, pot ser una porta d'entrada, també.
Exacte. Dit això, és una porta d'entrada. Moltes persones igual van al gimnàs perquè el metge els ha dit que estaven una mica estressats, que els aniria bé, o et fa mal l'esquena, o qualsevol cosa. I el ioga, si el professor ha integrat el ioga, a més de donar-te unes postures, unes àsanes, uns exercicis de respiració que equilibraran la teva energia, potser et va donant pautes i tu comences a reconèixer si aquestes àsanes són practicades adequadament, que de mica en mica entres cap a un estat de silenci que sempre està en tu. Només que copsis això, ja et pot donar un interès, perquè aquest silenci és joia, és plenitud, i tots busquem la joia. Llavors pot ser que en aquesta persona hi hagi un canvi. Ara, si el lloc és massa gimnàstic, si del que es tracta és poder posar el cap entre els genolls i aquestes postures tan complicades que estan de moda, això no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, encara que sigui molt estètic i així, però no és això.
Queda molt bonica Instagram, les
sí,
fotografies.
Sí, sí, però no corresponen a l'estat del iogui.
El ioga, el llibre de les bases del ioga comença amb el ioga a les Upanishads i després el Bhagavad Gita. I a mi em sorprenia llegint-lo que de postures de sanes trigues molt a parlar-ne. O sigui, en el llibre pensava, això serà el primer. No és el primer, i llavors dedueixo, perquè no és el més important.
Perquè no és el més important, perquè hi ha grans ioguis que possiblement no han fet cap asana. Per exemple, Ramana Maharshi era un gran iogui. Practicava el ioga de les postures, no? Nisargadatta Maharaj era un gran iogui, havia practicat postures, potser en algun moment. Però hem de reconèixer el que la paraula ioga abarca, que no és només el ioga de les postures físiques. I dit això, el ioga de les postures físiques porta a l'estat meditatiu. També és com un primer pas per portar cap a l'estat el ioga contemplatiu, meditatiu i de l'absorció, del samadhi. És a dir, que no necessàriament, tot i que aquí pensem ioga, pensem en algú fent postures, ioga no vol dir aquestes postures. Ioga és un camí cap a la plenitud i l'infinitud interior.
És necessari sempre el mestre, el gurú, per la transmissió?
Si volem començar a fer unes postures, com molts comencem o hem començat, jo mateix, amb un bon professor en tenim prou. Però arribarà un punt, quan ja estem en el ioga de la meditació, de l'autoindagació, on ja volem anar més enllà de l'ego i d'aquestes capes sutils de la ment, en aquí tots els textos, tots els mestres diuen que el guru, el mestre, és molt necessari perquè serà com un mirall que et farà veure allò que tu no pots veure, allò que la ment no et deixi veure. Llavors aquesta guia arriba un moment en el camí que és indispensable.
Avui a l'Ofici de Viure, Swami Satyananda Sarasvati presentant les bases del yoga, el origen del Hatha Yoga, los nazas i su expansión en Occidente, que ha publicat Kairos. Hi ha una crítica, que es va, això sí que és una crítica que es va repetint en diferents llocs del llibre, i aquí que per al·lusions l'esmento als mitjans de comunicació. O sigui, a com vivim, a la realitat que reflectim els mitjans de comunicació.
Doncs sí, el yogi modern es troba que viu en un món, bueno, la persona moderna, ja que els mitjans de comunicació han abarcat tant en la nostra vida. Els nostres avis potser ni escoltaven la ràdio, llavors vivien el món de pagès del que passava dia a dia a la seva comarca. Ara vivim a Ucrània o a la crisi dels Estats Units, o vivim on ens volen fer viure, cuidado, no el que passa o el que és important per nosaltres. I en aquí cal dir-ho, hi ha manipulació, vull dir, els mitjans de comunicació estan en mans d'uns lobbies que volen que la gent pensi de determinada manera. Llavors, el yogi modern, a part de fer el seu circuit intern de purificació, ha també de crear una protecció i intentar viure no en el món que el mitjà de comunicació projecta, sinó en un món sagrat. El yogi s'instal·la en una vida plena de sacralitat. Llavors és un repte més pel yogi en aquesta societat contemporània.
Llegim a la pàgina 14. El yogi és el que viu immers en el yoga i la seva pràctica abasta tots els aspectes de la seva vida. Per ell, qualsevol acte és un acte yògic, un acte sagrat. Com camina, respira, menja, com tracta el seu fill, el seu empleat, com treballa l'empresa, què llegeix, què mira, amb qui comparteix el seu temps, etc. Cada instant de la vida d'un yogi forma part d'un procés de transformació, la finalitat del qual és transcendir les limitacions i abraçar la infinitud. És molt bonic i tant de bo, no?, féssim de tota la vida un acte sagrat. Ara, així, d'entrada, jo quan ho vaig llegir vaig pensar, ostres, que era... A més, n'havia parlat alguna vegada en aquest estudi, no?, també de la sacralitat de la vida, Swami, però jo em vaig estressar, vaig pensar, ostres, quin estrès haver de convertir cada acte en quelcom sagrat, eh? D'entrada em vaig estressar una mica.
No, és
dir, com molt important.
És dir, aquesta sacralitat no la podem forçar. Aquesta sacralitat, a la que hi ha un canvi interior i ens anem harmonitzant amb l'ordre del cosmos, la nostra acció serà cada cop més apropiada, més compassiva, més correcta, amb més presència. No és algú que, ai, ets d'estar alerta a tractar el meu nen. No. És que ja fluirà de dintre. És a dir, a mesura que anem entrant en estats de menys ment i més puresa interior, això, com una onada natural, abarca i omple la nostra vida. A la vegada també cal estar atent a certes tendències que un pot tenir, no?, i anar-les elevant. Però el canvi de veritat és natural. Allò que forcem, a algú falla. El canvi de veritat ve donat per un estat interior que es manifesta, que brolla cap a fora.
Quan diem menys ment, volem dir també que potser no cal necessàriament practicar sanes, tal com deia abans Swami, referint-se a alguns referents històrics, sinó que potser la meditació també pot ser un bon camí, molt ben entès que el ioga també és meditació.
La meditació és el cor del ioga. Ara, que per meditar a vegades ve fet una sèrie de sanes, ve fet una sèrie de pranayamas o exercicis de respiració, ajuda aquesta meditació, sens dubte. Però si algú se senta i ja entra en silenci, no li cal. A la vegada, l'altre és saludable, és harmònic, sempre l'ajudarà. Però no és indispensable l'asana.
Abans Naren Herrero parlava d'allò real. La seva definició era: el yogi és qui s'estableix sempre en allò real. Potser valdria la pena, si li sembla, Swami, també no serà la primera vegada que en parlem i en el llibre hi aprofundeix, De què estem parlant quan parlem d'allò real?
Allò real és un tema, Gaspar, que sempre parlem aquí. Sí. Crec que és una pregunta que et toca. Allò real és el que sempre existeix fora del canvi, fora de causa i efecte, que no té res a veure amb l'estat de vella ni amb l'estat de somni. És el que sóc quan transcendeixo la meva petita individualitat, és a dir, és la consciència mateixa. El iogui arriba un moment que després de diversos estats d'absorció, diríem-ne de samadhi, va entrant en una consciència absoluta on el petit jo no hi és i ell es reconeix com aquesta consciència. Llavors, aquest estat va quedant cada cop més ferm amb un mateix. Llavors, un pot tornar a la consciència corporal i l'intel·lecte torna i sé que això és una taula i no és un piano i la ment funciona, però a la vegada el reconeixement de lo que sóc ha quedat com marcat en mi. I el iogui és el que sempre sap qui és i sap que és consciència pura, mai afectada per res. I que aquesta consciència és plenitud i que aquesta consciència és la consciència que està en tot, sempre.
Página 25. La esencia del yoga es el reconocimiento directo más allá de la mente de la realidad que subyace sin ser vista detrás de todo nombre y forma y que los textos desde la antigüedad afirman que es plenitud y dicha suprema. Y vostè, Swami, en el llibre el que fa és i aprofundeix en textos clàssics, en l'origen, en les bases, vaja, del yoga, com diu el títol del llibre, i tots arriben a la mateixa conclusió.
Sí, perquè sigui quin sigui el camí dintre dels diferents camins del yoga, a on es vol, el que es vol assolir és aquesta plenitud interna, sigui a través del yoga, del Hatha Yoga o del Raja Yoga o del yoga d'Arshana, de Patanjali, a on el yoga apunta és a la plenitud del ser humà, a la infinitud del ser, no és el cos flexible, és a la infinitud del ser humà, la infinitud interior, no? la consciència.
Al principi, com dèiem, llegim els Upanishads i el treball és a partir dels Upanishads i després del Bhagavad Gita i després el Raja Yoga de Patanjali. Són fascinants, eh? Tots i cadascun d'ells.
Cada un és un món. A mi, a nivell personal, les Upanishads m'omplen molt. És l'ensenyament més directe, el més senzill. Aquestes situacions de que el mestre li diu al deixeble que ompli un vas d'aigua, que hi posi sal, que remeni aquesta sal, i llavors li pregunta, això fet aquest tu, que és el nom del deixeble, pots veure la sal? I el deixeble diu, no, pare, no la puc veure, el guru és el seu pare. Diu, encara que no la vegis, aquesta sal està aquí, aquesta aigua. De la mateixa manera, l'atman, la consciència, està darrere de tot nom i tota forma en aquest cosmos. Aquesta consciència és el que tu ets. Tat, duam, així. Llavors, en aquestes situacions tan senzilles, el mestre va ensenyant. I aquí ve el camí sagrat, no?, de la convivència del deixeble amb el mestre, que viuen junts, mengen junts, passen temps, i l'ensenyament es va donant de mica en mica de forma adequada, fins a arribar a que el deixeble es converteix en un mestre i marxa.
Sempre s'hi arriba, en aquest punt?
No. Afortunadament, en la vida no hi ha garanties de res, i cal l'esforç constant, cal la concentració, cal tenir aquest intens desig, cal no quedar-se encallat en cap bumi, en cap pla interior, cal anar sempre més enllà, sempre més enllà, sempre més enllà. Per això la importància del mestre, que tu pots pensar que quasi estàs, però igual encara és una comprensió intel·lectual, encara no és un estat que assoleixes plenament. I un pot quedar enllornat. El mestre diu, no, és que encara no és això. Per això la importància d'aquesta relació, molt enfatitzada en tots els textos.
Pàgina 119. L'hindú viu entre la realitat mitològica i la realitat històrica sense fricció ni contradicció. El cert és que un savi anomenat Patanjali, gran coneixedor de la pràctica iògica, després d'anys de contemplació i estudi, va compilar el coneixement vast del ioga que existia fins aquell moment i que fins aleshores s'havia transmès oralment, i amb una extraordinària habilitat i concreció va ordenar aquests coneixements i els va exposar en forma de sutres, d'aforismes. Què és el que li crida més l'atenció de Patanjali, dels sutres de Patanjali?
Patanjali, salutacions a aquest gran savi, com ell va ser capaç de tota aquesta saviesa que existia, no? que tenia al seu costat, en els seus ambients, en el món sagrat on ell vivia, ser capaç de sintetitzar això amb aquests sutres tan extraordinaris, és d'una habilitat i una claretat mental extraordinària. Els kleshas, no? les raons de patiment de la ment, els diferents estats de samadhi, totes les diferents ajudes, els diferents obstacles, com ell sintetitza tot això i crea un camí de forma ordenada, és extraordinari. Pensar en... Perquè aquesta saviesa estava allà, però estava, en certa manera, desordenada, si volguéssim, no? Comunicacions de guru, deixeble. Ell sap agafar tot això, sintetitzar-ho, i crea aquests extraordinaris yoga sutres, que són una lectura necessària per a qualsevol yogi.
Són com fletxes, diu Swami, que ens indiquen cap on ens hem d'enfocar i ens donen els mitjans hàbils per fer-ho. No proposen res que sigui extern a nosaltres ni ens poden donar res que no tinguem. El procés té lloc en nosaltres mateixos i per nosaltres mateixos. Els sutres ens mostraran els mitjans per conèixer els diferents nivells de la ment i anar-hi més enllà. I tornem també a les explicacions planeres que recull suavement el llibre. Ara en recordo, em sembla que era de Patanjali, no? L'importància, entre d'altres, de l'acontentament.
Sí, santosha, sí.
Hi ha l'anècdota, no?, de... que era, no sé si era de Nasruddin, sí, no? Que arriba a casa i diu, hi ha formatge, no que hi ha de postres, hi ha formatge. Sí, diu, que bé, perquè el formatge va bé per les dents i per no sé què més. Després la dona li diu, no hi ha formatge. Resulta que no hi ha formatge. Diu, doncs que bé, perquè va malament per la pell i per no sé què més.
Sí.
I llavors la dona diu, bé, doncs en què quedem? Diu, doncs amb l'opció, amb la segona opció, no? Amb la que ens provoqui contentament.
Sí, exactament.
Molt important, l'acontentament.
I donem-nos compte, viure amb contentament amb una societat que sempre està trobant el desig per consumir, seria un canvi tremendo d'aquest sistema capitalista, no? que està fent tan mal a la Terra. Només un d'aquests valors, l'acontentament. Per no parlar de la no violència, per no parlar de la veracitat, vull dir, seria... Si el ioga s'instal·lés de forma sèria en milers de persones, seria un canvi social extraordinari. Seria un canvi de món.
I podríem també tenir-ho present, començant per aquí, no? Que és en cada situació de la vida, i vostè ho diu en el llibre, a partir també d'algunes conferències en què en parlava, fa al·lusió a la situació en la conferència i deia, ara aquí potser ens aniria bé tenir més finestres o no, però podem... Sempre trobaríem a faltar coses
en
cada situació de la vida. Però en canvi ens podem recrear en els motius de contentament.
En lo positiu de tenir el que tenim i la sort de que estem aquí, que aquest estudi no és tres vegades més gran, podíem queixar-nos, però que sort que tenim aquest estudi tan bonic i net i adequat. Llavors això genera un estat mental positiu que m'ajudarà a tenir menys brites, menys, perquè si estic amb el no contentament, hi haurà moviment a la meva ment, amb això que desitjo, això que em queixo, i llavors Patanjali tots aquests consells els dona per anar quietant el moviment mental, perquè un cop aquest moviment mental estigui quiet, reconeixeré el que hi ha darrere dels moviments, que és aquesta consciència. Tot Patanjali va cap aquí.
I és plausible en aquests moments que molta gent pugui aquietar els moviments de la ment a partir de la seva pràctica com a professor, en aquest cas. Ha anat, suposo, veient canvis amb gent que tenia una ment amb molts pensaments.
És plausible. Si algú agafa el ioga de veritat, els canvis venen. Però el ioga vol dir... El que tu comentaves, no és fer ioga amb el ioga mat a l'estudi dos cops per setmana o encara que sigui una horeta cada dia, és integrar el ioga en la meva vida sempre, és a dir, viure, intentar viure ioicament, harmoniosament, delicadament, siguent mirar de ser excel·lent amb tot, no ser deixat, no tindre, és cuidar totes les meves actituds. Això és ioga.
Crida l'atenció la importància que dona en alguns moments del llibre al cos I en altres casos, sabent que no és la realitat definitiva. O sigui, per una part s'ha de cuidar el cos, però per altra part hi ha un moment que al·ludeix a la bellesa, no? A les restes de la bellesa d'una dona molt maca, no? Del passat.
Sí.
No sé en què quedem, si és tan important o no.
És molt important i no és important. És a dir, és molt important perquè és el lloc on el treball iògic té
lloc, valgui la redundància.
És el lloc on el treball té lloc. És en aquest cos, és en aquesta ment on el iogui treballa. Llavors purifica el cos, cuida el cos, un cos saludable, un cos que menja bé, un cos que descansa, un cos que fa exercici. Per què? Perquè això em portarà a una ment més estable. És a dir, treballo el cos, treballo la ment, aquest és com el meu temple, en certa manera, dintre del qual descobriré que no sóc el cos. Però aquest és el meu mitjà. Llavors, un dels mestres que Swami ha tingut a la Índia, Swami Nityananda Giri, deia que el cos havia de ser com un burro. I el burro tu el cuides, i el pentines, i li dones bon menjar, però no t'enamores d'ell. Simplement el cuides molt, perquè et faci la feina. I el cos és aquest mitjà que ens fa una feina. Com meditem? Amb el cos. Necessitem que el cos se senti bé, però no som el cos. I això ho descobrim a la que anem en espais profuns de meditació, ens donem compte que sense consciència del cos seguim existint. I aquí ve el gran descobriment, aquí ve el gran ioga de veritat.
Sense consciència del cos.
Sense consciència del cos, és a dir, quan el iogui està en estat d'absorció, és a dir, samadhi, no hi ha consciència del cos, no hi ha consciència de la ment, l'intel·lecte no està funcionant, el petit jo inclús pot bé ser dissolt, la consciència està en ella mateixa. I això el iogui, quan torna, ho ha experimentat, ho ha viscut, llavors es reconeix que ell és quelcom més que el cos, quelcom més que el personatge funcional.
Vagina 209. Un dels aspectes més importants del Hatha Yoga és la concepció que el iogui té del seu propi cos. El cos es converteix en la menció de la divinitat. Al mateix temps, el seu procés de purificació i transformació és el mitjà que l'ajudarà a assolir els espais de plenitud absoluta. O sigui, el Hatha Yoga podem dir que se centra en el cos?
El Hatha Yoga, aviam, si anem en el Hatha Yoga més antic, en els textos dels Natas o així, no parlen tant del cos, parlen més de la meditació, més d'estats de no ment, però comencen a aplicar tècniques que s'utilitzen mitjançant el cos i mitjançant la respiració per poder portar cap a això. Un altre dels mestres d'Índia amb qui Swami va tindre molt contacte, Swami Muktananda, el meu guru, a vegades ens enfatitzava: el cos és el temple de la divinitat, el cos és el temple de la divinitat, però igual el dia següent et deia: el cos és un sac de merda. És a dir, és les dues vegades, no t'has d'aferrar massa en aquest cos, a la vegada l'has de cuidar, és les dues coses, i l'ensenyament a vegades convé enfatitzar un i a vegades enfatitzar l'altre. No és... Cap ensenyament és definitiu, tot ensenyament és temporal, és una fase, és un salt. Llavors, el gran consell: cuidem el cos, tractem-lo bé, a la vegada busquem allò en nosaltres que transcendeix el cos.
Perquè en cap moment, o sigui, en les bases del ioga, quan al·ludim a les bases del ioga, no estem parlant de creences, ni de veritats absolutes, ni de creences, no? Sinó d'experimentació.
Totalment. És a dir, el ioga és una experiència interior, és a dir, no cal cap creença. Cal tindre confiança en el mestre i els passos que et va indicant. Per què? Perquè et dirà que facis certes coses, tu les vas fent, això dona un fruit, això porta... El fruit és un diferent estat interior sobre el qual vindrà la següent lliçó, el següent pas. És purament experiencial. No cal... És molt diferent de les religions basades en creences o en llibres. No, aquí la creença és la teva experiència interior.
Perquè no estem parlant de cap religió.
No estem parlant d'una religió, no. Estem parlant d'una experiència, l'experimentar la plenitud que existeix en tot ser humà.
Tot i que existeixen, pàgina 213, iogis que coneixen tècniques secretes per perllongar la vida del cos, el veritable nèctar és reconèixer que la nostra essència, Atman, és immortal. El cos morirà, però el que som en realitat mai no neix ni mor. i un altre fragment d'aquest llibre Les bases del ioga que estem presentant avui amb el seu autor. El iogui o la ioguini no viuen en un món abstracte, sinó que són una llum que resplendeix cada cop més. El seu comportament, la seva paraula, la seva ment, el seu intel·lecte són cada vegada més brillants, purs i prístins. Les negativitats i limitacions van desapareixent i a mesura que arriben al final del seu procés viuen immersos en la plenitud de la seva essència. Clar, aquest seria l'objectiu d'un camí en el que, de fet, tampoc hi ha objectius.
No hi ha objectius. És posant-ho senzillament, el ioga, l'essència del ioga seria l'aspiració del ser humà cap a la infinitud. És a dir, en els Upanishads ho trobem, un text que es diu Bhuma Vidya, el coneixement de la infinitud, i el text ens diu tot el que és alpa, tot el que és limitat, no ens satisfà del tot. I seguim buscant, i la ment va trobant nous desitjos, nous projectes, noves coses. Només en la infinitud absoluta estem plenament satisfets. I aquesta infinitud absoluta és el que som, ja està en nosaltres. Llavors el mestre de ioga té l'habilitat de mostrar-nos, portar-nos en el camí que ens mostra això. És a dir, el iogui es reconeix a si mateix.
Molta gent, efectivament, en les nostres societats té un sentiment de mancança. Van passant els anys i se n'adona que, malgrat que ha intentat cobrir aquest sentiment de mancança de moltes maneres, amb la feina, amb possessions materials, de totes les maneres possibles, amb viatges, experiències, acumulant experiències, no ha estat possible. Sí. Llavors és el moment de mirar cap endins, no?
És el gran moment. Poques persones són capaces d'això, però a vegades hi ha una crisi existencial forta que és benvinguda si un la sap aprofitar per girar la mirada i dir, aviam, anava sempre cap a fora buscant, qui sóc? Qui sóc jo, en realitat? I aquí comença el ioga. És aquest desig interior d'autoconeixement que és l'essència del ioga.
Esri Shankaracharya. Per mitjà de la meditació constant, comparable al fragment de dos troncs per encendre un foc, s'eleva la flama del coneixement que fa cendres completament la ignorància.
Final de la conversa que estem tenint amb Swami Satyananda Sarasvati a l'Ofici de Viure, parlant de les bases del ioga. Hi ha un moment en què es fa referència als desitjos. Llegim una de les preguntes que li fan, que queden reflectides en la recta final del llibre. El ioga nos lleva a trascender los deseos, pero que nuestra vida puede ser un servicio al Dharma no es otro deseo. És a dir, moltes vegades se'ns ha dit que no hauríem de desitjar. No ho sé fins a quin punt això és vàlid o no. Jo dedueixo del llibre, Swami, que el desig, en el desig hi ha també una motivació, o provoca una motivació, no? I des d'aquest punt de vista seria correcte.
Des d'aquest punt de vista seria correcte. És a dir, l'univers, el cosmos, es mou per kama, i kama és el desig. El desig, quan és el desig només pel goig egoic o egoista, ens pot bloquejar. Però aquest, quan el desig és per elevació, per coneixement, per seguir un camí de plenitud, aquest desig és molt positiu, és el desig pur, que no es deixarà fins al final de tot, on aquell que té el desig desapareix. Quan no hi ha el que desitja, el desig ha desaparegut. Però fins a aquest moment, el desig per la plenitud, el desig per avançar en el camí, el desig per establir-me en estats més purs, això sostindrà el meu camí. És a dir, el desig no és tot el desig igual. Hi ha un desig més opac, diria, més limitador, i un desig que m'ajuda a elevar-me, que em fa buscar lo superior. I amb aquest desig jo avanço en el camí. I aquesta és una fase molt llarga. Fins que hi ha un moment que aquell que es pensava fer un camí va desapareixent. Però això ja vindrà.
O sigui, no estem parlant de la manca de desitjos, per exemple, de la qual parla el budisme, en aquest cas. O sí, o serien cosines germanes.
Hi ha unes certes similituds i unes certes diferències. Vull dir, també hi ha petits desitjos totalment legítims. Si volem, tenim el desig de menjar un gelat, el disfrutem. Però si cada dia tenim la necessitat de menjar un gelat, potser hem de posar a mesura en aquest desig. Però si un té desig de fer coses boniques, elevades, que són d'ajuda a un mateix, als altres, és un desig positiu.
I des d'aquest punt de vista, quina importància donaria a tot el que són, parlant del gelat, plaers sensorials, no? Que, relacionats amb els sentits?
El món és una gran festa, és un festival. Els sentits estan fets per disfrutar, però que aquest disfrut no sigui l'únic desig que tinc. Que tingui també...
Contràriament al que passa en la nostra societat.
Ara, exacte. Que no em quedi només en aquest món de goig sensorial i em quedin aquí. Jo disfruto dels sentits perquè a l'univers, cada cop que veig una flor, disfruto. Quan tinc una conversa interessant, disfruto. Clar que estem disfrutant i com més pur sigui per dintre, més goig tindré de moltes coses. A la vegada haig de donar l'espai per anar cap a coses que no són sensorials, que són més sutils, són més transcendents, fins a arribar a la plenitud que ja sóc.
Les bases del ioga, Swami, moltes gràcies per haver-lo vingut a presentar l'Ofici de Viure, l'ha publicat Kairos. Hi ha molt de, no només hi ha molta experiència, sinó també que hi ha molt d'estudi al darrere d'aquest llibre. Anys d'estudi, Sí, sí, gràcies pel llibre i per haver tornat a l'Ofici de Viure.
Gràcies, Esfart, sempre un goig estar aquí.
Als oients i les oients també, moltes gràcies, una abraçada.